en aquesta entitat. Vaig tenir l'honor de ser elegit vicepresident d'aquesta casa. Disculpo el president, el senyor Oriol Bohigas, que li és impossible estar aquí. I per tant em trobo amb l'obligació i el plaer d'acollir aquest acte com el primer acte de la nova responsabilitat, com a primera feina d'aquesta nova responsabilitat. Vull donar la benvinguda al president Pujol, a la rectora de la Universitat Oberta i com no al director de l'institució que promou i que desplega amb tant d'encert i des de fa ja tant de temps aquesta reflexió que aquí avui us ha acollit. No cal que us digui que és una reflexió que seguirem amb molta atenció per la importància que té per tota la comunitat des del punt de vista del que representa, d'anàlisi del que són les qüestions vinculades a l'educació, a l'ensenyament. M'agradaria, Jordi, que aquesta presència fos doncs, el més continuada possible i per part nostra acollim amb entusiasme la vostra presència, els vostres debats, el que representeu per la nostra cultura i alhora per la reflexió que el nostre país necessita. Per tant, moltíssimes gràcies. Voldria aprofitar per ser aquí i alhora ofereixo, insisteixo, aquesta casa com a casa per les vostres activitats. Voldria aprofitar, us robo 20 segons, només per donar les gràcies, és la primera ocasió que tinc de fer-ho, en els socis de l'entitat, per la votació d'ahir al vespre. Ahir a la una del vespre s'acabava la votació en aquesta mateixa sala. Agraeixo als socis que aquí estan la seva votació. Estic segur que ho puc fer en nom de la candidatura que va tenir la confiança i també de la que va tenir una mica menys de vots. Tots plegats farem d'aquesta casa una institució gran. Moltíssimes gràcies i, si se'm permet dir així, a disfrutar amb la bona reflexió que estic segur que el president us posarà, ens posarà sobre la taula. Gràcies.
Moltes gràcies. Molt bé, moltes gràcies al senyor Ferran Mascarell i gràcies a l'Ateneu per facilitar la realització d'aquesta trobada, una trobada que s'emmarca en una col·laboració llarga. Fa 4 anys, aquest octubre passat, de fer 4 anys de l'inici d'aquesta col·laboració de la Universitat Oberta de Catalunya i la Fundació Jaume Bofill, amb un intent d'apropar al debat públic reflexions sobre l'educació en el nostre país i sobre el futur de l'educació, un dels eixos que crec que no només a la UOC, per raons òbvies com a institució universitària, i a la Fundació Jaume Bofill com un dels eixos de preocupació que ens ocupen i ens preocupen en el treball quotidià, sinó un dels eixos compartits per molta gent com un dels reptes del país. De fet, abans d'entrar, explicàvem al president Pujol que la seva és la conferència que fa 20, és a dir, abans d'ell hi ha hagut 19 persones que han volgut passar per aquesta tribuna per compartir reflexions, gent molt diferent, gent del país i gent de fora, gent que s'hi dedica professionalment a l'àmbit de l'educació, gent que aporta debats i aporta reflexió, i que totes aquestes aportacions creiem que ens serveixen com a país, que probablement cap d'elles en si mateixa omple tota la necessitat que tenim per dibuixar la complexitat del present i esbrinar camins cap al futur, però que cada una d'elles, en les seves particularitats, ens ajuden a configurar una mirada cap a un dels eixos que, com deia abans, més ens haurien d'ocupar en el present. Permeteu-me que us digui alguns dels noms que amb anterioritat a la conferència d'avui han estat presents en debats d'educació. Va obrir aquest projecte Juan Carlos Tedesco. Per la gent que us dediqueu a l'àmbit educatiu, probablement el coneixereu bastament. Ell va ser el director de l'oficina UNESCO d'Educació durant molts anys i en aquests moments està desenvolupant el seu treball en el seu país, a Argentina. Hem tingut persones del país, com a Manuel Castells, per cert, investigador a la Universitat Oberta de Catalunya i un dels sociòlegs de referència en aquests moments en el món. Hem tingut sociòlegs també de fora del país, com en Javier Elzo, que és un dels referents en totes les reflexions sobre valors i educació. Hem tingut persones també com en Salvador Cardús, que, com bé coneixeu i bé sabeu, porta sempre una mirada crítica i brillant a l'anàlisi del país. Hem tingut recentment una de les persones de més referència en la investigació a França, l'Agnès Van Santen, per aportar també reflexió sobre el fenomen de l'immigració i de l'educació. També ho vam fer en col·laboració amb el consulat nord-americà, portant a també un altre personatge de referència, un mexicà d'origen que viu als Estats Units, que és en Marcelo Suárez Orozco. Podria seguir la llista, no té sentit. En qualsevol cas, sí que us voldria dir que aquestes conferències, totes elles, han estat publicades, com ho estarà també la del president Pujol d'aquí un temps, no sabem si d'aquí dos mesos o d'aquí tres, però hi serà, i que estan també disponibles a la web que el projecte de debats d'educació té. I, per tant, podeu accedir a aquestes reflexions passades, i que us convido a fer-ho perquè crec que totes elles han estat a l'alçada del que esperàvem, com amb seguretat ho estarà avui. Nom meu, agrair una vegada més a l'Ateneu Barcelonès, nom meu i de la Universitat Oberta de Catalunya, agrair a l'Ateneu Barcelonès l'acollida que ens ha fet, felicitar a la nova Junta. Els hi agafem la paraula i, per tant, espero que ens retrobem sovint en aquesta casa, i donar la paraula a la rectora de la Universitat Oberta, la senyora Imma Tovella, que presentarà el conferenciant d'avui.
Moltes gràcies. Bona tarda, president, amic Jordi Sánchez, amigues i amics. La tasca que em toca fer ara en aquest moment és presentar el conferenciant. I com poden comprendre, és una tasca que quasi diria que tindria alguna cosa a dir que és fora assenyada. O sigui, intentar presentar el president Pujol ara i aquí, quan és una de les persones que, si mesuréssim com fan els mitjans de comunicació els índexs de popularitat, segurament superaria de lluny a qualsevol persona de la classe política del nostre país i de fora, és una mica absurd. El meu gabinet m'ha preparat un currículum, el porto aquí, però el que no faré de cap manera és llegir-los i començar-los a dir que va estudiar medicina, etc, etc. Per tant, no ho faré. D'altra banda, també hi ha un perill, que és que a mi em costa a vegades agafar distància amb les persones. Jo vaig treballar 7 anys amb ell, van ser segurament els anys més importants a l'inici de la meva vida professional, i segurament no tindria la distància que hauria de tenir en la presentació d'un acte com aquest. Per tant, llegiré el seu currículum, però si ell m'ho permet i vostès també m'ho permeten, em limitaré a destacar que actualment és president del Centre d'Estudis Jordi Pujol, una fundació que, com poden llegir en la seva web, té per finalitat elaborar un pensament amb criteri renovador que pugui contribuir a reforçar els valors bàsics de Catalunya i Europa i a donar un impuls d'exigència, d'ambició, de qualitat i densitat humanes a la nostra societat. És doctor honoris causa per 10 universitats, entre elles la UOC, que com a rectora puc dir que se sent molt orgullosa de tenir-lo com a membre de la seva comunitat acadèmica, i em sembla que res més que el que hem d'anar és escoltar la seva conferència. Per tant, president, és possible millorar el nostre ensenyament?
Què?
Si és possible millorar el nostre ensenyament.
Ah, bé. Em creia que anava a durar més.
El meu no.
Estava aquí, doncs,
bé, bueno, sempre podria...
distret amb una altra tasca.
Jo no tinc cap problema amb parlar de...
No, sí, està molt bé, està molt bé.
Però em sembla que seria una mica absurd.
També és per justificar que m'has agafat amb la situació. Bé, en primer lloc, unes paraules prèvies per agrair que m'hagueu convidat, que m'hagin convidat a fer-los aquesta conferència, que a més, després de llegir tota aquesta gent tan important que va venir, no?, i que en sap tant, doncs encara és més d'agrair. Hauria de parlar amb una cert complexa, no? Jo no parlaré amb complexa, no? Perquè, primera, perquè em sembla que no és bo que parli amb complexa, i segona, perquè jo tinc la sensació que a vegades els tècnics s'equivoquen, com és lògic, no? I per tant tampoc cal anar, diguem-ne, massa espaordit, no? Però en fi, són gent de la més important al camp de l'ensenyament, i jo, per mi és un honor que em facin parlar d'una cosa en canvi de qual jo, doncs, per definició no ha estat la meva especialitat, no? La veritat és que no en tinc cap d'especialitat, jo, no? No en tinc cap d'especialitat. Cosa que, per altra banda, es pot admetre amb un polític, amb un que ja ha estat polític, perquè ara on soc, però, vull dir, un polític, per anar bé, està bé que sigui especialista, és bo, moltes vegades un especialista, no sé, d'economia, pot arribar a ser el president d'un govern i el líder d'un país i tot el que es vulgui, no? Arrencant, precisament, de la seva especialitat econòmica, no? Però, de fet, un polític ha de tenir una visió bastant de conjunt, no? El cas és que jo no sóc especialista en això, no? Però, de manera, repeteixo, agraeixo molt això, la distinció que em fan. Els he de dir que, clar, la pregunta es pot millorar, ja vol dir que no està bé.
Segurament.
O que almenys hauria d'estar millor. I, de fet, doncs ara mateix, tots els pronòstics són de que el proper informe PISA, doncs, que ja no va ser brillant el que es va fer abans, doncs ara, que es fa cada 4 anys l'informe PISA, cada 3 anys, doncs l'informe PISA de fa 3 anys ja no va ser brillant, però diu encara serà una mica més dolent, no? Però, malgrat això, jo sempre dic que l'ensenyament a casa nostra, a Catalunya, i Catalunya encara és una mica millor que en el conjunt d'Espanya, però l'ensenyament a casa nostra, i jo m'hi atrevia a dir que el conjunt d'Espanya, en fi, concretament a Catalunya, si bé és veritat que és criticable des de molts punts de vista, i l'informe PISA ho fa, i un dels pronòstics que hi ha, per cert, que em molesta bastant, doncs és que han pitjorat, per exemple, la nota que ens donen en matemàtiques, doncs, però de tota manera jo crec que el nostre ensenyament té una pila de coses positives, no? Que després, si tinc temps, també m'agradarà subratllar, sense que això esborri l'aspecte negatiu, l'aspecte negatiu que tenen també molts altres aspectes, no? Per exemple, és un ensenyament que té molta equitat. És a dir, en aquesta cosa que sempre diuen els especialistes, que s'ha de veure quina combinació es fa entre excel·lència i equitat, l'ensenyament a Catalunya va francament bé en quant a equitat. I no va tan bé en quant a excel·lència, no? Hi ha alguns països que aconsegueixen tenir bona equitat i bona excel·lència. Per exemple, segons diuen, doncs, Holanda. Per exemple, segons diuen, Singapur. I alguns altres, no? Alguns cantons suïssos, no? Hi ha un treball d'això d'un catedràtic de pedagogia que es diu Ferran Ferrer, que ho estudia això, no? Per tant, podríem dir que tenim les nostres coses positives, però de tota manera els criteris crítics són, les opinions crítiques són bastant estranyes. En tot cas, vostès suposo que en participen, no? Jo vaig fer una conferència que deia 40 anys d'ensenyament a Catalunya. Anem prou bé? Amb aquesta pregunta ja queda clar que jo penso que no. Si es fa la pregunta, anem prou bé. I quan vostès diuen es pot millorar, és que considerem que no anem prou bé. Per tant, ara, aleshores, anem prou bé? Home, el canvi en positiu és molt difícil, no? No és gens fàcil, ja veuran per què, ja els explicaré una mica per què, no? I després també els vull dir una cosa, que aquesta necessitat de canviar moltes coses en el camp de l'ensenyament és general a Europa. És general a Europa. Alguns països ja l'han fet, el canvi que s'havia de fer, no? Per exemple, Escandinàvia l'ha fet, no? Ara, sempre es parla d'un país que no és ben bé escandinau, els finlandesos diuen que ells no són escandinaus, però en fi, del nord d'Europa, no? Bé, tothom parla de Finlàndia, tothom parla de Finlàndia, viatges a Finlàndia, expedicions a Finlàndia, no? I tornen, no? I aquests ja l'han fet el canvi. Avui és un dia trist per Finlàndia, per una desgràcia que ja ha passat, com saben, però tenen un bon ensenyament, no? Bé, i aquests ja l'han fet el canvi que havien de fer, i Suècia l'ha fet, i Dinamarca l'ha fet, aquests sí que són escandinaus, i bé, alguns països l'estan intentant, per exemple Gran Bretanya, per exemple França. Els francesos que tenen fama de tenir una bona escola, i crec que la tenen realment, però ara estan preocupats perquè consideren que ja no tenen tan bona escola. Dilluns que ve, per cert, la fundació a la qual ha fet referència la rectora abans organitza la Fundació Centre d'Estudi Jordi Pujol una conferència fet per un antic ministre de l'Educació francès, però sobretot filòsof, que es diu Luc Ferry, que casualment, doncs, vaja, casualment és curiós de saber que és rebesnet d'un gran ministre d'ensenyament a França, el que va fer l'escola actual francesa, que era en Jules Ferry, no? Per altra banda, molt centralista i molt contrari de coses que a nosaltres ens agraden i desitgem i estimem, com la llengua catalana en aquest cas, no? Però bé, va fer l'escola francesa, que ha tingut fama durant molt de temps, va crear allò que ells en deien les usards de la república. Les usards de la república eren els mestres d'escola francesos, doncs amb el sistema de sempre, no? Últimament això també, doncs, ha canviat una mica, i per això des de Luc Ferry fins al president Sarkozy ara, no? Que són més o menys de la mateixa afiliació política, però també en Jacques Lang, que va ser ministre d'ensenyament francès socialista, o bé en Claude Allègre, que també va ser ministre d'ensenyament també socialista i que va haver de plegar de mala manera, diguem, de cuita corrent, perquè va intentar una sèrie de reformes. Reformar l'ensenyament és una cosa dificilíssima a tot arreu, no? O bé un home que no era mestre, però que era un gran, diguem, un és una gran icona de l'esquerra francesa, que era en Jean Daniel, el director del Nouvel Observateur, que diu, escolti, la escola francesa ja no és el que era. Per tant, intenten uns canvis. Ara el president Sarkozy ha fet una cosa bastant inaudita, ja gent hi pot estar d'acord o no, però ha enviat, al començament de curs, ha enviat una carta de 23 pàgines, a tots els mestres de França, explicant-los com veu ell el tema de l'ensenyament, no? Bé, per tant, aquest és un problema general a Europa. A Holanda també passa, no? Per tant, aquestes coses, no?, que els deia, el canvi és difícil, per altra banda és una necessitat en molts països d'Europa, i per altra banda és un tema, segons com, molt senzill de definir, però que topa amb dificultats de tota mena. Ara, jo em sembla que a hores d'ara ja sabem, concretament a Catalunya i a Espanya, sabem que la dificultat principal, que la primera cosa que es necessita perquè hi pugui haver una reforma d'ensenyament, si és que realment es vol fer, és valentia política i honestedat intel·lectual per part dels dirigents i per part de molt, sobretot per part de molta gent que està al camp de l'ensenyament també, però òbviament per part dels polítics, per part del món intel·lectual, per part del món mediàtic. És un problema, en part, també altres temes tècnics, molts temes tècnics, però és un problema de valentia política i d'honestat intel·lectual. Podríem dir que en un cert sentit és un problema d'ètica. Vostès ara quedaran una mica sorpresos, però ho entendran de seguida, no? Per cert, que jo després també miraré d'explicar-los perquè alguna de les coses que no van bé potser me la poden atribuir a mi. És a dir, jo dec tenir alguna responsabilitat amb alguna de les coses que no van bé, perquè jo he estat president d'aquest país durant quasi 24 anys, amb moltes limitacions econòmiques, polítiques, competencials, d'ambient, de clima ideològic dominant, que jo considero quasi que ha estat negatiu, etc. Totes les limitacions que vulguin, però clar, jo era president. Per tant, bé, jo hi ha coses que dic, escolti, vostè també ha de donar compte. Jo, si tinc temps, després ho faré també, no? I si no tinc temps, sàpiga que em considero també responsable. Ara bé, perquè, esclar, jo tampoc, massa no puc durar, oi? Bueno, no, escolti, cuidado, no em doni tants allargos. Els explico unes quantes anècdotes perquè comprenguin per què dic que és un problema de voluntat política, d'honestedat intel·lectual i finalment d'ètica. És clar, si això falla és difícil que anem endavant, eh? Això és molt poc tècnic, molt poc professional, no us parlaré, doncs. Tots aquests senyors que van venir, doncs, eren gent que en sabia molt, jo no en sé tant, però sé quan falla l'ètica en la política o la voluntat política. Per exemple, un dia vaig, ja fa un any i mig o dos, vaig a un acte tal, i en fi, sopar, i al final del sopar em fan fer un discurs i faig un discurs esperant el que jo penso que està molt en contradicció amb moltes de les idees dominants avui en el camp de l'ensenyament de fa 30 o 40 anys a Catalunya, no? Bé, i que mai no vaig poder aplicar del tot quan era president, en bona part no, oi? Bueno, baixo de la tribuna, m'assec, al meu costat hi havia un personatge important dintre del govern d'aquell moment, que era el primer tripartit aleshores, no? I em diu, miri, jo sóc, va dir, que era, en fi, personatge important, d'aquell moment, no era conseller, però vaig ser molt important, Estic absolutament d'acord amb el que ha dit, a més jo sóc mestre, ara no ho faig, però sóc d'origen, sóc mestre, absolutament, però jo això, ni dintre del meu govern, ni dintre del meu partit, el Partit Socialista en aquest cas, no ho puc defensar. Perquè si ho defenso tindré una bronca tremenda, no? I se'm tirarà tothom a sobre, dintre del partit. Ara, un cop fora del partit i parlant aquí amb vostè, i si no ho ha d'explicar ningú, i en tot cas si no ho explico a ningú perquè no dic ni el nom ni el cognom d'aquesta persona, doncs vostè té raó. Però això no es pot fer. Primer punt. Un altre dia la Josefina Cambra em convida a un sopar en el qual hi ha un personatge important del Ministeri de Madrid, no? I bueno, ja som uns quants, poquets, l'Enric Puig era també, no digui qui era, eh? I aquest senyor, que per cert personalment i en tots sentits em va causar molt bona impressió, però jo li dic, escolti, això no va, no? I li dic escolti, encara, ja no apliquem això, però encara tenim, diguem-ne, certes reminiscències, i molt reminiscències i molt dominant, de l'època en què se'ns va explicar que en fi, que havíem d'entrar en això de les matemàtiques. Com se'n deia, jo? La matemàtica nova, no? Com se'n deia? Si no ho saps, perquè és massa jove, tu. Com se'n deia?
La
matemàtica de conjunts, no? Com a conseqüència de la qual s'arribava a la conclusió de que no calia sumar, saber sumar i restar, que només calia saber matemàtica de conjunts, però que no sabien res. I després doncs, va ser aquella època que jo, evidentment, vull dir, abusant una mica, fent una mica, diguem-ne, de caricatura, doncs hi havia uns crèdits que els nois podien triar, que eren jugar al dòmino, vull dir, fer macramé i ball de saló, no? Tot això existia, no? I és doncs, molt ben plantejat, i estic segur que ara a alguns de vostès no els agrada que digui això, perquè ridiculitzo un determinat moment de la nostra pedagogia, que encara en part dura, tot i que una mica, diguem-ne, edulcorat. I aquest em va dir, diu, escolti, té tota la raó. Diu, jo a més li diré una cosa, com que sóc més jove que vostè, això ho he patit més directament que no pas vostè. Té tota la raó, però això, miri, doncs, no es pot dir. I em consta que és un home que ha ajudat a canviar alguna d'aquestes coses. Però sempre, allò que se'n diu, doncs vull dir, movent-se, doncs, entre vestidors, no? Però això no es pot dir, no es pot dir. O bé, un altre, no? Bé, no fa gaires dies, parlant amb un personatge important també del món de l'ensenyament, vinculat amb l'actual govern de la Generalitat, no em refereixo al conseller, doncs em diu el mateix, no? Teníeu raó amb allò que dèieu. Per exemple, em dir que fèiem un atac absolutament insensat contra l'escola concertada. Però no ho podíem dir. I ara ho diem una mica més, ara ho diem més. Però no ho podíem dir. Molt bé. I ara no ho vaig més enllà perquè tampoc no vull fer més sang de la necessària ni diguem-ne, dir tot el que em deien sobre això i sobre els canvis que s'haurien de fer. Més coses, que he parlat de l'escola concertada. Clar, jo quan era president i m'atacaven sempre molt i m'organitzaven manifestacions, alguns dissabtes hi havia alguns mestres i alguns sindicalistes i alguns pares que amb els nens al davant sempre venien a la plaça de Sant Jaume i feien manifestacions contra l'escola concertada. Jo els deia, escolteu una cosa, l'escola concertada, si la suprimim, com voleu, clar, perquè jo una vegada vaig dir, és veritat que ho vaig dir, i ho vaig dir en un acte que aquí també hi ha una persona que hi era, que és la senyora Renom, que diputada de Convergència i Unió. Vaig tenir la imprudència de dir, sense, no devia saber que hi havia periodistes, escolteu, l'escola consultada funciona a base d'un sistema legalment dubtós. Però que, en fi, doncs, ja se sap, perquè, vull dir, s'accepta això, perquè si això, i ara els hi dic, si desapareix l'escola concertada, i això recordo que ho vaig exposar molt llargament a la inauguració d'una escola, concretament dels Escolapis de Mataró, cau la pública. Aquí hi ha l'Hernández, tu ho saps, això, Hernández, has estat conseller. cau la pública. Oh, no, escolta, si no cal ser savi, sobretot, cal, sobretot, no haver estudiat matemàtiques de conjunt. Si sabeu matemàtiques de conjunt, no ho entendreu. Però si simplement sabeu sumar amb els dits, com els analfabets que diuen 1, 2, 3, 4, molt bé, mireu, posem el següent. Un alumne d'escola pública a la Generalitat li costa 5. Paga 5. I una escola, 5. I una escola concertada a la Generalitat li paga 3. Aquestes xifres, vull dir, ara no les agafin al peu de la lletra. Bé, aleshores els pares hi fiquen 2. Deixem de banda ja que els mestres de l'escola concertada cobren menys que la pública i deixem de banda també que treballen menys hores i deixem de banda també que els edificis, el cost dels edificis va a càrrec de l'escola i no de l'administració. O sigui, 5 i 3 i 2 que posen els pares. Si suprimim la concertada tindrem el mateix que tenim ara, que són 8. Però tindrem, haurem d'atendre a 10. Per tant, tot baixarà. Això només cal saber sumar amb els dits. Si s'han fet no sé quantes tesis, no sé quants estudis, no sé quants treballs, i no sé quantes beques, no sé quantes coses, pot ser que això no s'entengui. Però si se sap sumar amb els dits, se sap que suprimir la concertada hauria sigut un desastre per la concertada, per la pública, per tot l'ensenyament. Això molesta, ja ho sé que molesta a algunes persones, però és així. És clar que aleshores passa, és clar, passa una cosa. Aleshores vas i dius, escolta, com és que aquell que fa discursos contra la concertada porta els meus fills a una escola de monges de la Rambla Catalunya? Com és que aquell altre que fa discursos contra l'escola privada, l'escola pública, concertada, porta els seus nanos a l'escola alemanya? Com és que aquell altre aconsella un que és avi, però que també fa discursos d'aquests, recomana en el seu fill, escolta, saps què? Porta els teus nanos als maristes. Jo li vaig dir una mica a l'Enric Puig i sobretot li havia dit al pare Riu, escolti, vostè el que ha de fer és una cosa. Vostè ha de dir, agafar, publicar un anunci en un diari posant la llista dels pares dels alumnes de la seva escola. O de les escoles concertades, de les confessionals, imaginin-se. I aleshores tota la banda esquerra de l'hemicicle del Parlament de Catalunya haurà de mudir. Bé, això és falla, diguem-ne, d'autenticitat. Això és no dir la veritat. Això és enganyar la gent i això és una falla ètica. Vostè em dirà, no, en polítiques menteix moltes vegades. Sí, d'acord, molt bé, però la mentida és la mentida. Vull dir, vostè en canvi un dia va dir una cosa, sí, d'acord, però en aquest punt, estem parlant d'aquest punt, hi ha una falla molt general d'una pila de gent que diu allò que no creu i allò que no practica. I ara, mentre sigui així, totes les aportacions de caràcter tècnic no em serveixen per res. Bé, atenció, nosaltres teníem a l'escola pública a Catalunya hi ha problemes, però tenim una part molt important, jo diria que la majoria d'escola pública, que és bona, no és que és bona, que va bé, que va molt bé. Jo diria que la majoria àmplia de l'escola pública de Catalunya va molt bé. I que aquella que té més dificultats, perquè té molts problemes, no? És a dir, és el que em deia un dia el conseller de Cultura, no, de Cultura d'Ensenyament, de Castella León, no? Em deia, escolti, miri, que va tenir més bona nota que nosaltres en el PISA. Em deia, escolti, nosaltres tindrem més bona nota que vostès en el PISA, està clar. Per què? Tenim menys estudiants. No tenim aglomeracions, no tenim grans ciutats, no tenim immigració. Tenim homogeneïtat social. Tenim molts avantatges. I per tant, l'esforç que està fent l'escola en general, també la privada, però d'una manera molt particular la pública en alguns sectors, és molt reeixida per les condicions en les quals treballa. I a més, com que volem fer una escola tan inclusiva, que està bé, és un honor de Catalunya que nosaltres tinguem escoles en la qual hi pot haver, en una classe de 25 criatures, hi pot haver un sordmut, perquè volem que sigui, que hi pot haver dos, un que tingui un síndrome de Down més o menys accentuat, que hi pot haver un hiperactiu, que hi pot haver, etc. Vull dir, hi pot haver un bipolar. Bé, nosaltres tot això ho fiquem dintre. I ha estat una decisió, una voluntat, perquè hem primat molt l'equitat i que l'escola sigui un factor de cohesió social a Catalunya, immigració cap a l'escola. Per tant, la barretada, per dir-ho així, que hem de fer a l'escola en general, perquè també l'escola privada i concertada hi col·labora i molt en segons quins casos, però que hem de fer, a més, a l'escola pública és molt gran. I tot això està dit, naturalment, des de la més gran simpatia. Però el que no està dit des de la simpatia és que hi hagi gent que faci un discurs en privat, que t'ho digui en privat i després faci un discurs diferent. I mentre això sigui així, és molt difícil que es millori l'ensenyament. Perquè a l'hora de dir quina decisió s'ha de prendre, diu, ei, cuidado, escolta, què diu la sectorial del partit? Escolta, escolta, la sectorial del partit està equivocada, però què diu? Escolta, vull dir, què diu, no? I vull dir, què en diran els diaris, etcètera, no? I aleshores la meva resposta és, pot millorar? Home, es pot millorar. Sí, que ja no és gens fàcil, eh? Objectivament no és fàcil, si a més d'això també, doncs, aquesta manera d'actuar canvia. On dirà, home, perquè ens expliques tantes coses? No ens explica tantes coses, perquè és inútil que parlem de canviar, de millorar l'ensenyament mentre aquestes actituds dominin. I encara que pugui representar una mica antipàtic. Un altre exemple, no? El sindicat que ens ha organitzat, a l'època que jo era president, més vagues, més manifestacions, més de tot a tot, i que ha defensat més a fons doncs, un tipus de plantejaments pedagògics, jo penso que ja fa temps que hauríem d'haver canviat, almenys en part, era l'USTEC. L'USTEC. Manifestacions de l'USTEC per dret i el dret més. Sindicat majoritari, per cert, sigui de passada, sindicat majoritari a l'escola pública, no a l'escola concertada, però sí a la pública. Bé, arriba que hi ha un canvi de govern i la Conselleria d'Ensenyament és ocupada per militants de l'USTEC, que es donen de baixa de l'USTEC perquè es consideren que no es pot ser sindicalista i al mateix temps ser conseller o ser director general. Donen de baixa de l'USTEC. No? Però bé, de fet, s'ha de suposar que aquesta gent, perquè no pensarem que siguin tan deshonestos, no? S'ho creien, lo de l'USTEC. Bé, aleshores, a la que arriben a la conselleria fa una política diferent. Ja està bé, pots dir, home, és que, doncs mira, doncs és que, això sí que és veritat. Vull dir, el càrrec dona responsabilitat. Ara, el que passa és que aleshores fa un pacte nacional i aleshores, i això, m'agrada aturar-me un moment amb això del pacte nacional, l'únic sindicat que no firma és l'USTEC. Que en principi s'ha de considerar que bé, o ens havien enganyat o s'havien equivocat molt durant 20 anys de la seva vida els responsables del departament, o és que finalment doncs, han canviat com una mitja per interès o perquè han assumit unes responsabilitats que abans no tenien. No? Ja, clar, vist des de fora tot és fàcil. Vist des de dintre no ho és. És a dir, un personatge d'aquests em diu, escolta Pujol, això de l'escola concertada és una cosa molt sèria, eh? El 40% dels alumnes de Catalunya. O sigui que això, però que no ho sabies. Fa 20 anys que et bellugues en el camp de l'ensenyament i organitzes seminaris i organitzes no sé què, i no sabies que el 40% dels alumnes de Catalunya anaven a l'escola concertada. Bé, és difícil, no?, que un país pugui funcionar bé doncs, en aquestes condicions, no? Bé, però és que a més és curiós, vull dir, perquè després es fa el pacte nacional s'assembla molt més a la política que havia defensat Convergència i Unió des del govern, que no sempre havia pogut aplicar per moltes oposicions que trobava, però molt més que no a la que proposava l'oposició, des de la sectorial del Partit Socialista fins a l'USTEC. I el firma tothom. I sobretot el firmen dos sindicats que en aquest sentit sempre han tingut una actitud, diria, més responsable que altres sectors polítics o socials, que són l'UGT i Comissions, i l'USTEC no el firma, no? Bé, el qual té lògica que no el firmi. Però llavors tot plegat no s'acaba d'entendre, no? conselleria... Bé, això, en el millor dels casos, és un garbuix. En algun moment aquesta gent s'ha equivocat. Aquesta gent que ha dirigit una conselleria durant una pila de temps, en algun moment s'ha equivocat. I és d'esperar que s'hagi equivocat, perquè si no s'hagués equivocat és que havia enganyat el país. Per tant, considerem simplement que s'havien equivocat. Bé, més que... Manet, em dirà, home, per què ens n'expliques tantes? Home, perquè és que això ha de quedar molt clar. Perquè un país no va endavant sense idees clares sobre el que és l'ensenyament, i no va endavant sense el que vulguin, però a més no va endavant sense sentit de responsabilitat. I tot això són actituds irresponsables. Jo puc admetre que la gent pensi que les coses són així, que allò del macramé és important. Però el que no puc admetre és que el del macramé sigui important de cara a fora i després quan està sopant diguin, escolta, això del macramé realment, però escolta, no ho podem canviar, saps? Bé, ara aquest exemple no és del tot encertat perquè ara ja fa temps que això del macramé s'ha acabat. I encara li explicaré una última anècdota. I home, no ens expliquis tant. No, sí, escolti, si s'ha de revelar el clau sobre aquestes actituds que ens arruïnen. Això passa amb l'ensenyament i amb altres coses, però amb l'ensenyament donarà el clar, no? Jo vaig veure un ministre de Madrid, fa 3 anys, més o menys. No facin dir el nom, però ministre de Madrid, no? I em diu, dic, escolti, senyor ministre, vostè, què li sembla, com anirà l'economia espanyola? I em diu, home, diu, durant els propers 2 o 3 anys anirà bé. I he estat així. Diu, després, ja depèn, ministre socialista, ministre del PSOE, ja depèn de la competitivitat que tinguem. De la productivitat i de la competitivitat. Que, per cert, vostè ja ha vist aquests dies que, novament, Espanya va a la cua en quant a això. És a dir, creix molt en producte interior brut i és a la cua de tot en quant a competitivitat. No? I la competitivitat depèn de la formació i de l'ensenyament. I em diu, i ara farem una nova llei, perquè, clar, cada vegada que hi ha un canvi de govern a Espanya fan una nova llei, que tornarà a ser dolenta. Això ha dit per un ministre del govern, farem una llei que tornarà a ser dolenta. Home, escolti, que em diu ara? Sí, tornarà a ser dolenta. Diu, no... Diu... Miri, diu, ara li explicaré una cosa. I vaig estar parlant amb el responsable del Departament d'Ensenyament de la UGT d'una determinada comunitat autònoma, mitjana, no de les més grans, però tampoc de les més petites, i em va dir el següent... Diu, aleshores, clar, aleshores s'havia aprovat la llei del PP, que era la LOCE, oi? La LOCE. I aleshores estava en preparació la LOE, el PSOE, és el que tenim ara, no? Diu, miri, diu, el 80% dels mestres, d'aquest secretari d'ensenyament, de l'UGT, d'aquesta comunitat autònoma, li va dir a aquest ministre, el 80% o el 90%, no sé si el 80 o el 90%, dels mestres, dels afiliats del nostre sindicat, són més partidaris de la llei del PP que de la llei del PSOE. Perquè introdueix més elements, diguem-ne, de menys espontaneïtat, etc. No? Però jo tinc consigna de defensar la nova llei, perquè la fa el partit del PSOE i la defensarem, no? Bueno, això tampoc no pot anar així. Bé, és molt possible que això, amb alguns dels que m'escolten, no els hi acabi d'agradar, però escolti, les coses van així. I aleshores, per què els he explicat tantes anècdotes, no? Perquè hem de tenir ben present que, perquè clar, cada vegada, ara quan surti allò del PISA, si és que surt dolent, que no ho sabem, però sembla que sí, què passarà? Més diners, no? L'informe PISA de fa 3 anys diu, amb els diners que Espanya es gasta en ensenyament, el resultat hauria de ser millor. O sigui, que més diners, potser sí, d'acord, però el resultat, no és per aquí que plora la criatura. Plora per alguna altra cosa. Vull dir, per tant, jo crec que en aquests moments El problema d'ensenyament no és principalment de diners, potser també en falta més, però no és principalment de diners, ni tampoc, vull dir, també ha canviat sensiblement i positivament el tema dels sous dels mestres. Pot dir, home, a més, no ho sé, però no és la situació que hi havia fa uns anys. Jo personalment això ho vaig viure molt. És el que em va obligar a fer una cosa que m'han criticat molt, que és fer un pacte amb l'Aznar en un moment determinat per millorar el nostre sistema de finançament, perquè a Catalunya havia arribat un moment que era una de les zones d'Espanya on els sous dels mestres, dels metges i de les infermeres era més baix. Però ara ja no és el cas, ni a nivell espanyol. A la teva època, Hernández, tu sempre ploraves, no? Tenies raó. Això després va canviar, no? Per tant, no és un problema de diners ni d'equipaments. Bueno, jo ja ho sé que de vegades diuen, vull dir, es deia allò, deixar la mentida, els equipaments, les escoles, els barracons, etcètera, etcètera, d'allò. Bé, això doncs forma part, diguem-ne, de la polèmica política, no? Perquè ara segueixen fent més barracons que mai. Nosaltres en dèiem mòduls prefabricats. I a l'oposició en deia barracons. Ara que l'oposició es governa en diu mòduls prefabricats. I jo aconsello al meu partit que en segueixi dient mòduls prefabricats, perquè són mòduls prefabricats. I els que es fan ara, els que hi ha molt antics, potser no, però els que es fan ara, els que es fan des de fa 10 o 12 o 15 anys, estan prou bé. Vull dir, jo els he vistos a la Sorbona, jo els he vistos als savis Nobel, premis Nobel, el Rubia i el que es deia Steinbeck, que vaig una vegada a visitar, diguem-ne, el Centre Europeu de Recerca Nuclear a Ginebra, també estaven en barracons. Vull dir que els barracons són, no és el que ha de ser, han de ser escoles. N'hem fet moltes, 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 moltes. Jo he estat inaugurant un promig, no jo, el govern de la Generalitat ha estat inaugurant un promig d'una escola a la setmana, no? Bé, i ara també se'n fan molts, no? Ara, que, esclar, vull dir, ara un cop s'han assegut a la cadira del govern, s'adonen de que han de seguir fent mòduls prefabricats. I en segueixen fent. I és lògic. I l'únic que els hi hem de demanar no és que no en facin, sinó que tant de pressa com puguin facin els edificis definitius, que costa prou per molts motius, i que a més els que es fan ara de mòduls prefabricats estiguin bé, no? O sigui que tampoc no és un problema d'equipaments, no? Jo l'altre dia vaig trobar, estava a Sant Hilari, i vaig trobar un senyor que em va aturar pel carrer, i em va dir, jo sóc el director de l'Institut de Sant Hilari, ja, molt bé. I li vaig fer les preguntes que jo sempre feia quan era president. Deia, escolti, primera cosa, quants alumnes tenen? Tants. Molt bé. Quants mestres tenen? Tants. Mestres de reforç? Tant. Ràtios? Tant. Estem bé de ràtios. Estem bé de ràtios. Quants ordinadors? I em va dir una cosa, diu, ui, això en tenim molts, perquè ara a les nostres escoles n'hi ha molts ordinadors. I això són equipaments. És clar que al final li vaig fer una pregunta, que per cert en aquest cas em van contestar de manera molt satisfactòria, i que jo sempre feia. No la feia al començament, la feia al final, quan vaig veure una mica el desori que hi havia amb això. Deia, escolti, senyor director, al seu institut, entre el moment que el professor entra a classe i que comença la classe, quant temps passa? Clar, jo sóc d'una època que entre el moment que entrava un professor a la classe i començava la classe, passaven 30 segons, que era el que necessitava aquell que estava allà, i tal, però bé. Ara, esclar, de vegades jo em trobava gent que et deia, si t'ho deia la veritat, 4 minuts, 5 minuts, 6 minuts, 8 minuts, depèn, xivarri i tal, i pi, va, molt bé, molt bé. 10 minuts, no, 10 minuts era molt més verd que sovint, però passava, m'havia passat. Aquest em va dir, miri, doncs, molt bé, concretament. Però era per dir que el problema no és d'ordinadors, el problema no és d'edificis, el problema en aquests moments no és de diners, si en tenim més, millor. Però, alto, gastem-los bé, Gastem-los bé. El problema és de decisió política, de no enganyar-nos, i de no enganyar. Decisió política, una estadat intel·lectual que deia abans, i una certa, vull dir, és a dir, actuar d'acord amb allò que realment es pensa i amb allò que probablement doncs es necessita, no? Bé, escoltin, de tota manera, mentre estona fa que parlo, mitja hora. Què?
10 minuts per acabar.
10 minuts per acabar. No passa res, perquè la part millor és la que ve després dels 10 minuts, però vostès ho perdran, eh? És culpa d'en Sánchez. Eh? No, no és culpa meva, no és culpa d'en Sánchez, no? A veure, com us curso això, jo. Bueno, com he dit abans, malgrat tot, nosaltres tenim un ensenyament que en molts aspectes és molt defensable, malgrat tot, sobretot en aquest sentit d'equitat. Això és important perquè aquest és un país que necessitem, doncs, és a dir, no se'ns trencaria el país en general si no hi hagués en general, no solament amb l'ensenyament, una política d'equitat, però hem de dues coses. Ho hem de combinar amb l'excel·lència i ho hem de combinar amb el rigor amb nosaltres mateixos. No podem seguir dient allò que em deia aquell del Ministeri de Madrid o que em diu tanta gent, no, d'aquí també, no, no, sí, ja ho sé que s'ha de fer d'una altra manera, però la sectorial del partit no em deixa. O bé, doncs, escolta, o bé, doncs, han vingut uns tècnics que m'han dit, escolta, aquests tècnics de vegades s'equivoquen. He de dir que a Catalunya hem tingut durant tots aquests anys una sort molt gran. Que hem tingut molt bons mestres i molt abnegats. La LOCSE, que hi ha dubtes de sobre si és una bona llei o no, ei, el meu govern la va, el meu govern no, perquè no votava això, però el meu partit la va votar, no solament la van votar, sinó que no solament la van votar, sinó que aquí, a Catalunya, que naturalment volíem ser molt avançats, estava molt bé, recollint doncs, el que havia sigut la tradició pedagògica dels anys 20 i dels anys 30, i dels Galís, i dels Genós, i dels Martorells, i de la Rosa Sensat, i dels, en fi, Pila d'en Vergés, etcètera, etcètera, doncs vam voler continuar, i jo crec que a partir d'aquí, ja més recentment, la nostra gent es va equivocar. I avui vivim en aquesta línia errònia. La LOCSE, en part, és fruit de coses bones, i ha tingut coses bones. Home, n'hi havia una molt important, que és que havíem d'allargar l'escolaritat, per exemple. I algunes altres, però també d'altres no han acabat de funcionar. Però si no ha acabat de fracassar o no ha fracassat, a més d'una manera total, la LOCSE Catalunya, és gràcies als mestres. Perquè com si ara passa una cosa, que per cert jo no critico, que és la reforma del batxillerat, si això, tal com ara es fa el nou batxillerat, no fracassa, serà gràcies als mestres. Per aquesta reforma, que a mi personalment em sembla que té aspectes positius, fonamental de política de convivència i de cohesió i també d'acció integradora sobre la immigració. Tu, Hernández, que vas venir més tard, aquesta nota ja no sé si la vas arribar a conèixer directament, la devies trobar en algun racó de la conselleria, en algun calaix hi ha de ser, perquè es va fer abans, no? Però bé, aquesta va ser. Ara, això es va fer bé o no? Jo després, analitzant això de mi mateix, de nosaltres mateixos, he expressat certes crítiques, per exemple, certes crítiques en el tema de la LOCSE. La LOCSE, no m'atreviré a dir que sigui un fracàs, però un èxit, clar, no ho és. No ho és. I allò que recordo que una vegada parlant amb en Solana, li vaig dir, escolta, a la LOCSE, nosaltres estem disposats a jugar a la LOCSE i farem tots els experiments que vulguis. I això dels experiments és una cosa molt perillosa, perquè clar, els experiments de la LOCSE es feien amb classes reduïdes d'alumnes bastant espavilats i, a més, de famílies molt compactes i de medis socials molt sòlids. Molt bé, i es feien, doncs, bé, doncs, es feien amb 100 alumnes, 200 alumnes, 300 alumnes, 1.000 alumnes. Després aplicar això a una pila de milions d'alumnes de tota mena de condicions i de tota mena de característiques, realment va resultar molt difícil. I bé, el cas és que, però bé, dintre d'aquesta línia d'innovació vam jugar. Ara, jo mateix després faig aquesta observació. Dic, anys més tard, quan ja no era president, parlo de que l'ensenyament forma part també d'allò que dona consistència a un país, tot el que fa referència a ensenyament i formació. En primer lloc, perquè és un instrument molt principal de promoció personal. I tingui ben present que la possibilitat de promoció personal i familiar és un ingredient bàsic de cohesió i d'esperit de col·lectivitat. a part de ser també un factor molt important del progrés general d'un país. Per això m'hi refereixo, però també perquè l'ensenyament és un dels punts on a Catalunya el pensament políticament correcte, vostè ja s'adonen que tot el que he estat dient en aquesta conferència és políticament incorrecte, allò que en diuen políticament incorrecte, és a dir, que moltes vegades allò que la gent pensa però que no diu, no? El pensament polític correcte ha causat més desconcert, i on el doble llenguatge, jo he dedicat la meitat de la meva conferència a dir que som víctimes del doble llenguatge, a què abans m'he referit, és més freqüent. Durant un temps, i això em sembla important, modernitat equivalia a experimentar en el camp pedagògic per superar l'excessiva rigidesa que havia estat l'eix de l'educació en l'etapa de la dictadura. Per tant, la innovació i l'experimentació eren necessàries. I l'introducció d'una sèrie de criteris nous, com a mínim, era un risc que s'havia de córrer, perquè amb l'altre ens quedàvem, diguem-ne, empantanegats, no? Però la reacció ens va dur a confondre els mètodes amb els continguts. Ens va dur a que fossin rebutjades de pla la disciplina i la dinàmica de l'esforç, a que l'experimentació pedagògica potenciés la creativitat i la iniciativa, i això és bo, però ens hem allunyat de valors imprescindibles per tirar endavant qualsevol projecte. No ja pedagògic, és a dir, una escola, sinó qualsevol projecte de vida, com la moral de l'esforç, la jerarquia i la responsabilitat. Això ha tingut efectes negatius en l'ensenyament i de retruc a la societat. Ningú o quasi ningú durant anys s'ha atrevit a desafiar la crítica, de vegades frontal, altres cops sarcàstica, però sempre duríssima, que qualsevol discrepància en el pensament pedagògic dominant ha desencadenat. Bé, aleshores, com que jo personalment vaig incidir en això, vaig insistir amb la innovació i vaig incidir amb la LOCSE i amb una pila de coses d'aquest tipus, doncs, i vaig estar inclús de vegades en l'inici d'alguns d'aquests moviments pedagògics, després me'n vaig separar o me'n van separar, és igual, no em vaig veure cap allà, doncs perdíem la línia més positiva que havia tingut el nostre moviment pedagògic, que ens conduïa a una situació, diguem, de negativa, que ens conduïa que ens haguem de preguntar el que diu vostè, es pot reformar això? Ja tinguin present, per si després algú em diu, escolti, però vostè diu que les coses no van prou bé. No, són vostès que ho han dit. Vostès, els que han posat el títol. Els que han posat el títol diuen que no va prou bé. Es pot reformar, es pot millorar. Són vostès que han posat el títol. Jo el títol l'han posat vostès. Bé, jo personalment, després inclús ja quan he estat president, doncs he mirat de reaccionar contra aquestes coses i doncs, bé, amb una eficàcia, evidentment, doncs m'imagino que molt descriptible, però bé, jo ara quan faig aquesta conferència, en la qual, com poden comprendre, no hi busco res. Més aviat, potser una mica criticat, per gent que de tota manera està fent un combat de rereguarda. Els que segueixen defensant el que han fet fins ara, sàpiguen que d'aquí un any, dos anys, tres anys o quatre anys, hauran de rectificar. I que tota aquesta gent que té un doble llenguatge, ja rectifiquen. Ja el Pacte Nacional que va fer la Conselleria està molt lluny d'allò que deien ells mateixos quan eren a l'oposició, molt lluny. Ja diuen que l'escola concertada ha d'existir i, a més, ha d'aconseguir la gratuïtat real. Bé, com ho faran no ho sé, però diu això el pacte, i també s'ha introduït esmenes d'aquest tipus a la LOE, i suposo que s'introduiran, suposo, a la llei d'educació que s'està aquí preparant a Catalunya. Sàpiguen que això, diguem-ne, no pot seguir sempre d'aquesta manera que estem fent. Val a dir que jo crec que algunes coses ja han començat a canviar. Per exemple, i amb això acabaré, quan es va fer la LOE, jo estava bastant esperbrat, després de sentir aquell ministre, que no era un ministre qualsevol, per cert, que em va dir, vamos a hacer una nueva ley de educación que volverá a ser mala, doncs estava realment molt esperbrat, no? I aleshores recordo que una vegada a la Universitat de Vic vaig fer un discurs i vaig dir el següent, no? Un discurs que es deia l'educació, els valors i la persona, i deia que jo entenia que la nova llei havia de recollir una sèrie de coses, no? I algunes d'elles efectivament s'han introduït. Jo n'estic content. Jo vaig fer aquest discurs, vaig enviar aquest paper a la gent de Convergència i Unió perquè ho defensessin, vaig enviar aquest paper amb algunes entitats, diguem-ne, d'associacions d'escoles, de mestres, etc. Els vaig enviar a alguns socialistes que jo crec que són sensibles en això, el que passa és que a vegades es troben engabanyats per la seva pròpia, pel seu propi compromís polític. I alguna cosa es va fer. Per exemple, jo deia, primer, la llei ha de reconèixer el paper primordial dels mestres. Se'ls ha d'escoltar, i no només a través dels sindicats. Ara no tinc temps de dir, d'entrar en un tema delicat, quin és el paper dels sindicats en tot això, que és, en un cert sentit, secundari. Que ha de ser secundari. Perquè els sindicats s'han de preocupar de sous, s'han de preocupar dels horaris, s'han de preocupar de que els mestres no pateixin estrès o que es prenguin les mesures perquè no tinguin estrès, s'han de preocupar de les substitucions, s'ha de preocupar dels permisos de maternitat o de paternitat, s'ha de preocupar, fins i tot es pot preocupar, de que a l'escola hi hagi bones condicions, una bona escola, que hi hagin ordinadors, fins i tot això se'n pot preocupar, que ja n'hi ha. Però el que no s'ha de preocupar és de quin és el model pedagògic que ha de tenir aquella escola. I si s'hi vol preocupar, embolicarà la troca. Bé, els mestres sí. Se'ls ha d'escoltar, i no només a través dels sindicats, sinó més directament. I no poc només a través dels tècnics en temes d'ensenyament. Els tècnics en temes d'ensenyament no poden suplantar els mestres. La majoria d'aquests tècnics no han fet mai una classe en una escola. No s'han enfrontat mai amb 25 alumnes, entre els quals hi ha 13 nacionalitats, entre els quals hi ha una pila de gent que parla el castellà, que no parla el català, que se l'ha d'ensenyar a parlar el català també, que hi ha un síndrome de Down, que no sé què, que no sé què, que no sé quantos. Els mestres. Els tècnics se'ls escolta, però, bé, de tota manera, després passant-ho pel sedàs dels mestres. Això no treu, deia, el paper de les AMPA, però que han d'exercir aquest paper les antes a través del Consell Escolar i respectant el paper principal dels mestres. A l'escola han de manar els mestres, no els pares. Poden opinar, naturalment. Segon punt que deia, que aquest paper principal ha de ser exercit pel conjunt dels mestres, però hi ha d'haver un director. Una de les coses d'aquesta nova pedagogia, nova de fa 30 o 40 anys, que diu no hi ha d'haver directors. No hi ha directors. És a dir, es necessita un director per qualsevol empresa, una empresa de 10 treballadors necessita un director, de 5 treballadors, una cooperativa petita, petita, no? De, no sé, del Priorat necessita un director, no? Un equip de futbol necessita un capità. Sempre necessita un director per fer una cosa col·lectiva. Una barca necessita que porti el rel, tipo, no? A l'escola no. Hi ha d'haver un responsable, no? Del funcionament de l'escola, però també del programa educatiu. No es poden seguir acceptant, deia jo, criteris espontaneistes. Tercer punt. Cal reintroduir la moral de l'esforç en l'ensenyament. Això és un problema general que tenim no només a l'escola, sinó a la nostra societat, no? Deia que el sociòleg Antonio Marina, que tots vostès coneixen prou bé perquè aquests últims anys s'ha donat a conèixer molt i molt bé, diu que ja als anys, a partir dels anys 60 es va deixar de parlar en la literatura pedagògica de voluntat. En general, però especialment en l'ensenyament. El que és hora, això, la voluntat, no, el que s'havia d'haver-hi era, deia, motivació. I és veritat que si s'aconsegueix motivar, funciona tot millor, i la voluntat, l'exercici de la voluntat és més fàcil. Però moltes vegades, sobretot a l'inici d'un ensenyament, no és la motivació el que compta, sinó la voluntat més o menys forçada, segons com. Un amic meu, que era en Claret, una vegada va anar i va comprar, tenia dos bessons, un ha estat el violinista i l'altre ha estat el violoncel·lista. I va comprar, va anar, vivien a Andorra, estaven exiliats a Andorra, va comprar un violoncel i va comprar un violí. I va dir, jo vull que els meus fills siguin músics, i va arribar a Andorra i el primer que trobi li donaré el violí. I va trobar un dels dos, en Gerard, devia ser, no sé què, violí, té, violí. I l'altre, el violoncel, no sé. I nois, vinga, va, i a partir d'ara estudiar violí, estudiar violoncel. Eren nois que tenien oïda i ho sabien, tenien capacitat. Va, escolta, al començament, aquells nois que han sigut grans violinistes i grans violoncel·listes i grans directors d'orquestra i grans directors d'escola de música, no estaven motivats. No estaven motivats. Ara són uns obsessos de la música, no? I uns grans músics, no? Però no estaven motivats. I no cal agafar aquest exemple, que és un exemple una mica extrem, si vostès volen, no? Però vostès ho saben perfectament. Vostès quan es lleven estan sempre motivats. Ho han de fer un esforç. De vegades han de fer un esforç. Quan jo era president de la Generalitat em llevava més fàcil que ara. Però estava més motivat. Jo era president de la Generalitat, es pot llevar tard. El país anirà malament, se presentarà després al tard. Era una filla, doncs, un infantilisme, això anirà malament. Ara, si el president no es lleva, no passa res. Si el president, l'expresident, no es lleva, no passa res. Però clar, vull dir, aleshores, per què em llevo, home? Perquè em dic, escolta, s'ha acabat això, m'he de llevar. M'he llevat bastant d'hora i la meva dona m'ha dit, clar, t'has llevat d'hora avui. Bueno, doncs, ha anat així, oi? Bé, esclar, la motivació sí, però, escolti, la voluntat és necessària. És antipedagògic, això. Cal reintroduir la moral de l'esforç i això que dèiem de la voluntat. Jo deia aleshores, també escolteu, hem d'introduir avaluacions periòdiques dels coneixements adquirits. Jo l'altre dia vaig tenir una enrabiada, que ara he rectificat, quan vaig llegir un titular, que deia la nova reforma del batxillerat permet passar amb 4 assignatures suspeses. Jo recordo, sempre explico una vegada, perquè ara fins ara doncs, es passen 3 assignatures i 4 de suspeses, vull dir, bé, i jo tinc una parenta meva que ha passat amb totes les assignatures suspeses, i a més un curs i dos, no riguin, això passa, no? Clar, vull dir, es reuneix el consell escolar i tal, el consell escolar són tots, el tutor, els mestres, el director, que està en un racó generalment, perquè el director és mal vist, aleshores, en fi, almenys en certes escoles, és el personal del conserge, la dona de la cuina també se reuneix, etc. Els sindicats, els pares, i aleshores discuteixen, i que passi, nen, que passi, que si no, doncs, va, que passi. I això, una vegada, recordo que en una reunió que hi havia coreans, una reunió que es fa, que es diu Espanya-Corea, jo estava a la presidència, hi havia un company que els estava explicant als coreans com funcionava l'ensenyament a Catalunya. I va dir això, escolti, aquí amb 4 assignatures pot passar. No, 3, va dir, 3. Quan va acabar, un coreà va venir i em va dir, escolti, jo això potser no ho he entès bé, no? Perquè esclar, el meu anglès, no? Escolti una cosa, ha dit que amb 3 assignatures pot passar, sí. Bueno, i quines assignatures? Pot ser matemàtiques, pot ser gramàtica, i pot ser doncs, física, o química, o història, o que sigui. No? I va dir, escolti, no ho entenc, no ho sé avui ni, no. Vostès no ho fan així, no. No, però ells en el pis estan a dalt de tot. I ells de no res han fet un país industrial de primera. De no res. Escoltin, quan l'any... Vostès recorden els que són de la meva edat, recordaran que als anys 50 la immigració que arribava i que vivia en un barri que no, aquí i a Astúries, perquè a vegades l'Álvarez de l'UGT, que és d'Astúries, m'ho deia bé, els dèiem els coreanos. Amb una actitud, un país destruït per la guerra, dividit, de tercer món. I avui són allà. Nosaltres no ho podem fer com els coreans. perquè som fills d'una civilització i d'una cultura diferent, d'acord, però tampoc no podem accedir-nos amb aquesta. Ara, en aquest batxillerat, després jo ara he canviat d'idea, perquè després veig que el que diuen, i a mi em sembla bé, jo sempre havia recomanat que per què el batxillerat s'havia de fer en 2 anys i no es podia fer en 3, deia, no? I donar més marge a la gent, i així hi hauria menys fracàs, no? Però ara diu que es pot fer en 4, deia 3, 4. I aleshores, quan hi ha assignatures suspeses, s'han de repetir les suspeses, no les aprovades, i alguna assignatura del curs següent. Bé, a mi em sembla que això és una rectificació positiva, però, evidentment, avaluant els coneixements, no? Acabo de seguir, Sánchez. Bé, jo també deia una altra cosa, i és que no es podia introduir a la llei el dret de vaga dels alumnes. El dret de vaga és un dret democràtic. Jo quan em van jutjar l'any 60 vaig fer el meu discurset davant del tribunal i aleshores vaig ajudar que m'acabessin de condemnar 7 anys, i una de les coses que vaig dir que reivindicava era el dret de vaga. Ara, s'ha fet que els nois de 13 i 14 anys en una escola no se'ls ha de reconèixer el dret de vaga. Deu ser molt reaccionari. Però, de tota manera, a mi em sembla això i... Bé, en tot cas els ho dic, no? Després s'havia de respectar el dret d'opció dels pares, perquè, entre altres coses, figura la Constitució. Escolti, això figura la Constitució. Aquesta Constitució que ens refreguen cada dia pels nassos diu això. I, de fet, a més, i la Constitució Europea, que no es va aprovar, finalment, però no sé com queda això, francament, ara en el nou text que s'ha aprovat, parlava d'opcions filosòfica, religiosa i pedagògica per part dels pares a l'hora de triar ensenyament. Naturalment, això vol dir que aquestes escoles que han de remunerar, doncs, hauran de tenir resolt el tema de la gratuïtat real, com està resolta en molts països. Per exemple, a Suècia hi ha poca escola, i a Finlàndia hi ha poca escola concertada, N'hi ha cada vegada més, perquè està havent un canvi en aquest sentit. N'hi ha cada vegada més, però encara n'hi ha poca. Ara tenen gratuïtat real. Evidentment s'han de subjectar a una sèrie de condicions, però tenen això. Jo demanava això, i he de dir, sincerament, que algunes d'aquestes coses realment, efectivament, després es van recollir, el qual m'omple de satisfacció, no tant perquè ho reclamés jo, perquè després, per altra banda, ho reclamava molta altra gent. O sigui, no és mèrit meu ni tampoc del meu partit, tot i que, efectivament, el meu partit va presentar les esmenes en aquest sentit, sinó perquè, probablement, la gent, de mica en mica, es va adonant que les coses no poden seguir de la mateixa manera. Bé, escolti'm, per acabar, tot això que els he dit, doncs, no m'allargo més, els hauria de parlar, per exemple, ja que abans he parlat un moment de les ampes, del paper de la família, de l'entorn, d'allò que en Marina també en diu la tribu, que no és res més que un adagi africà que diu que l'educació d'una criatura, d'un nen, és obra de la tribu. No és obra dels pares, no? I els pares molt. Hauríem de parlar de la família, que no en parlarem. Molt. I els mestres se'n queixen molt de que les famílies molt sovint no responguin. Molt. I de que les famílies no entenguin el paper del mestre. Molt. Però no hi entrarem, no? Ni de l'entorn, ni de res de tot això, no? Ara, el que sí em sembla que queda clar, jo he mirat de ser, bueno, doncs, no sé si ha molestat algú de vostès, perquè efectivament tot això que critico està molt ancrat en la mentalitat d'una part important del nostre món de l'ensenyament. I bé, però escolti, vull dir, ofereixin alguna altra solució. Diguem-ne, si a algú això no li agrada, doncs no me n'excuso, però em sap greu, no me n'excuso, perquè, vull dir, allò que deien, no? Sóc amic de Sòcrates, però sóc més amic de la veritat, o almenys d'allò que crec que és la veritat. El que sí que denuncio amb indignació és el doble llenguatge. El que sí que denuncio amb indignació és el doble llenguatge. Bé, escolti, res més. Jo penso, de tota manera, i acabo, que realment el nostre ensenyament, el nostre país també, atenció, però en fi, això del país és molt gros i ho deixarem, però el nostre ensenyament necessita una certa commoció. És a dir, abans he d'anar fent, dient, i sí, bueno, però... No, escolti, necessita, com necessita tot el país, atenció. Jo suposo que vostè ja s'adonen que, com deia en aquell llibre que se'n deia La rectificació, nosaltres de Catalunya alguna cosa hem de canviar. Vull dir, jo aquests dies em distingeixo per la meva agressivitat, contra les actituds del conjunt d'Espanya contra Catalunya, però ho faig perquè ja m'he dedicat molt, diguem-ne, a autoflagelar-me i a autoflagelar el país per les nostres pròpies falles. Però el país necessita una commoció. Ara bé, a part, també, concretament, necessita l'ensenyament. En el grau en què el meu discurs, doncs, diguem-ne, sense gaires embuts i gaires pèls a la llengua, alguns sí, s'haurien pogut dir més coses que no dic, perquè no voldria, diguem-ne, molestar més del compte segons qui, doncs, que pugui haver ajudat, almenys, que vostès, tots plegats, també hi pensin. I, sobretot, no tinguin por de dir el que pensen, els que ho pensin. No tinguin por. Perquè, a més, si vostès pensen una altra cosa i no la diuen, cometen una falla greu. I si això ho veuen uns quants polítics, perquè pensen que han de ser simpàtics amb aquest i amb l'altre, amb el més enllà, o en el món dels tècnics de l'ensenyament també, doncs, perquè s'estableixen certes complicitats amb nosaltres, pot arribar a entendre. Però el comú de la gent, és a dir, la gent que les coses les entén tal com són, i no amb mixtificacions, doncs, té l'obligació de dir les coses i de reclamar-les si les entén d'una altra manera, tal com ella creu, la gent creu que són.
Ja.
Molt bé. Ara venia la conferència de debò, eh? Però en Sánchez no em deixa.
Molt bé. Moltes gràcies, perquè crec que efectivament ha estat una conferència que indiferent segur que no ha deixat, independentment del nivell d'adhesió o complicitat o compartir de les idees que heu fet, però jo crec que la sinceritat i la claretat han estat molt contundentment expressades, i jo crec que això és el que pretén aquest espai. Ara, com és habitual, obrirem un torn de paraules. Abans no n'hem parlat com ho fem. De fet, no tenim molt de temps, perquè cap a un quart de deu, si tenim un quart d'hora, doncs jo suggeriria, si sembla bé, agrupar un parell o tres d'intervencions, tornem la paraula cap a la taula, i si tenim temps, obrirem un segon torn. I si no, ho deixaríem aquí. Qui voldria intervenir, sisplau, si demaneu la paraula? Us demanaré molta brevetat per donar el màxim. Començarem. D'acord.
Señor Puyol, me gustaría conocer su opinión.
Perdoni.
Sí. ¿Podeu alzar la veu, sisplau?
Sí. Digo que me gustaría, señor Puyol, conocer su opinión sobre la creación del Espacio Europeo de Educación Superior. El Espacio Europeo de Educación Superior. Lo que se instituyó sí. En el Acuerdo de Bolonia. Gracias.
Sí.
Sí. Decía que me gustaría conocer su opinión sobre el Espacio Europeo de Educación Superior que se instituyó en los Acuerdos de Bolonia y que es de aplicación máximo en España el año 10. Gracias.
Bolonia, que s'aplica l'any 10 com a límit. Passem una segona paraula, si us plau, al costat. Agraeixo la brevetat. Per tant, si seguim aquí, anirem bé.
Us agraeixo la vostra eloqüència, us he trobat molt simpàtic, us trobo exemplar, perquè amb 15 anys més o 20 anys més que jo us trobo molt brillant, però m'agradaria que us donéssiu compte de l'exemple que donem nosaltres a joves, és a dir, l'exemple que donem compte generacionalment en les obres de l'AVE, de Fallar, de senyors que a lo millor no tenen títols universitaris i arriben a Mises Indústria, a senyors o senyores que a lo millor no tenen titulació universitària d'una cosa i estan en altra cosa de consellers, en general, no vull concretar el partit. Aleshores jo crec que als joves se deixa d'exigir, però que a vegades la gent que ha d'exigir-les no tenen força, ni talla moral, ni exemplaritat per exigir-les.
Gràcies. Podeu passar al davant, sisplau? Al davant, el senyor al davant, que aixeca la mà, i després allà al darrere i acabarem aquest torn.
Bona tarda, gràcies. Sí. He trobat, jo soc de director d'una escola pública de Barcelona i porto 34 anys a l'educació. Aleshores, 34 anys a l'educació. Sí. Aleshores, agraeixo la intervenció del president, de l'antic president de la Generalitat, però jo el que voldria incidir, perquè és una de les meves preocupacions, és que, i que he trobat que no ha sortit, o només ha sortit de rasquillada, és la qüestió de la catalanitat, o diguem, no, de l'idioma, dins de les... La qüestió de la catalanitat o de l'idioma, de la llengua catalana com eina troncal de cohesió. En aquests moments ens trobem, jo a la meva escola, que tenim un 79% de nens i un 79% de nens i nenes, 79% de nens i nenes de tercera generació espanyola. Solament hi ha un 10% de catalanoparlants i la resta, diguem-ne, són de procedència primera generació de diferents països. Jo estic a una escola a Sant Genís dels Agudells, a Horta Guinardó. Aleshores, però això és un fet com a molt generalitzat, i donat que en aquests moments, o sigui, la immersió lingüística es va iniciar el 83, el curs 83-84, a la qual jo vaig participar, i com a especialista de música, jo soc músic professional, titular de conservatori i mestre, i vaig participar, diguem-ne, en l'immersió lingüística a les escoles amb assessoraments a partir de la música, a partir de l'educació musical, a partir de cursos que s'organitzaven des de l'ICE de la Politècnica per implementar la cançó popular catalana. Va tenir, diguem-ne, un èxit fonamental, diguem-ne, durant uns 10 anys o 10 o 14 anys, però després aquests mateixos nens que van, que se'ls va aplicar la immersió lingüística, que són els actuals pares i mares de les escoles que en aquests moments hi ha a Catalunya, diguem-ne de segona generació espanyola, i els nens que tenim són de tercera generació espanyola, ha produït que en aquests moments tinguem solament un 36% de nens i nenes catalanoparlants a les escoles. Un 36%. No, un 10% a la meva escola, però diguem, estic parlant de tot Catalunya, un 36%, diguem-ne, de promig. Aleshores, en tot cas, jo el que volia fer incidència és de que, sortosament, en aquests moments, s'inicia una segona reimmersió lingüística en què la meva escola, diguem-ne, ha estat acceptada dins de les 15 escoles de Barcelona per reiniciar aquesta segona immersió lingüística, però que, en tot cas, el que sí que voldria saber és la seva opinió de que el futur del país respecte de la seva llengua, i que és l'eix vertebrador, o hauria de ser l'eix vertebrador, ens porta de que si no aconseguim donar el tom en aquesta situació, d'aquí uns 20 anys com a màxim la llengua catalana serà una llengua totalment residual, perquè els càlculs ens porten a fer que d'una població d'uns 9 milions d'habitants hi haurà menys d'un 10% que l'estarà parlant. Gràcies.
Gràcies. Contesto, no?
Queda clar.
Aquestes tres?
Bueno, d'acord, contesteu i després donem dues paraules més i tancarem. N'hi ha una aquí i una altra aquí que les farem i tancarem aquí.
Bé, jo sobre això que vostè m'ha preguntat de Bolonya, sento molt dir-li que no ho sé prou bé. Això els hi contestaria molt bé la rectora de la Universitat Oberta de Catalunya, la senyora Tovella. Ara, jo tinc la sensació de que és un bon projecte. Tinc la sensació. Almenys la impressió, el que passa és que la seva aplicació és una mica difícil i no sé si arribarem a temps l'any 2010.
Sí, i tant.
Arribarem a temps. Bé, jo no faci gaire cas de mi, perquè jo no ho conec prou, però si he de fiar-me de lo que em deia el meu últim conseller d'universitats, que era Mas Collell, i de lo que em diu la rectora, i del que em diu en Rubiralta, o el que em diu en Moreso, per dir rectors de Barcelona, o el que em diu en fi, doncs, el rector de Lleida, doncs és un bon pla, no? I em sembla que serà útil des del punt de vista universitari i des del punt de vista, diguem-ne, inclús doncs, econòmic, de cara al mercat de treball, de cara... Em sembla que serà útil, no? És l'únic que li puc dir. Especialista d'això no en soc, però tinc aquesta impressió i veig que la rectora també. Alguna de les coses que vostè m'ha dit, jo no els hi contestaré perquè no toquen. Vostè sap que abans hi havia un que deia això toca i això no toca, no? Però com que ara aquest no hi és, mai no sabem si toca o no toca. Bé, escolti, algunes coses sobre que ha dit de tipus, bueno, dirigides a uns possibles consellers, ministres, etc. No hi entraré. Ara, li vull dir una cosa només. Per exemple, hi ha hagut gent important en el món de la política que ha tingut una formació inicial curta. Curta. Jo recordo, per exemple, quan jo era jove, em va cridar l'atenció que el ministre més important del govern laborista de l'època, bueno, els dos ministres més importants de l'època, d'anglès, del ministre laborista britànic, un es deia Bevin i l'altre es deia Bevan. I el Bevin era un home culte i universitari, etc, etc. Però el Bevin era un home, era un miner. Havia començat de miner, no? Després ja no va ser un miner, va ser un diputat, etc, etc, però no va tenir mai cap títol universitari, no? I això, doncs, podríem posar bastants exemples, no? I per tant, em sembla que hem de donar un marge de confiança a la possibilitat de que siguin bons polítics gent que la seva escola ha estat la vida. Home, després va bé que complementin aquests coneixements i després és important que tinguin gent al costat, no? Però hi ha gent, especialment espavilada, no?, que té una visió de les coses i de la realitat i que té una capacitat d'entendre què és la sensibilitat de la gent i que sap arribar, etc., i que, en canvi, tots els que han passat per no sé quantes universitats no tenen. Per tant, hem de fer un marge de confiança a la gent, no? I després, en quant a això últim que ha dit vostè, home, vostè toca el problema més sensible i més important. I aquí he de dir que, altra vegada, els mestres d'aquest país, de Catalunya, I tot el món pedagògic, tot, inclús el que he estat criticant abans, no? Han fet una tasca important. I molt d'agrair. I en certes coses, quasi heroica. Igual, vostè m'explica. Jo recordo una mestra d'aquí del Milà i Fontanals. Sí, s'ha quedat. D'aquí mateix. Sí. Deia, escolta, jo tinc 25 alumnes a la meva classe i no n'hi ha ni un de català. Entenem per català, a més, no catalano parlant, no? Simplement nascut a Catalunya, encara que parli castellà normalment, no n'hi ha ni un. Tots són filipins, pakistanesos, marroquins, equatorians, algun romanès, etc. No? Bé, i fa la classe en català. Amb haver entès que, a més, això que dèiem abans, doncs també tinc un nen hiperactiu i tinc un sordomut i per tant és que és molt, això no sé si ho valorem prou, eh? Aquesta dona havia de parlar en català a 25 que no en sabien, que en sabien, després parlaré un moment d'això, del resultat de tot això, aguantant, tenien agafat l'hiperactiu dret al costat d'ella i a més mirant el sordomut i a més vocalitzant bé, perquè el sordomut llegís. Per tant, xapou. I d'això, de mestres de jets, en tenim un gabadal, en tenim molts. Ara, aleshores, tornant al tema de la llengua, vostè té tota la raó. El problema més important que té Catalunya des de molts punts de vista no és res d'això que es parla. Sí que era important, eh? És que, com vostè molt bé ha dit, almenys per aquells que donem importància a la identitat de Catalunya, és que aquesta identitat realment es pot perdre, no? I alguns són passivistes. Aquí tenia una interviu que no els llegiré perquè en canvi és molt agressiva amb altres punts relacionats amb l'ensenyament, precisament d'en Quim Monzó de fa pocs dies, però el titular era la literatura catalana d'aquí 20 anys s'haurà acabat. Bé, jo crec que no serà així, però en tot cas el risc de que nosaltres esdevinguem dintre de Catalunya mateix una realitat residual, aquesta realitat existeix. El procés estaria molt més endavant si no hagués estat per la immersió lingüística. I aquí no podem afluixar gens. Jo vaig lamentar molt quan estic, em sembla que després ell ha orientat les seves actuacions i les seves declaracions en un sentit diferent. Quan el conseller d'ensenyament va dir, va parlar allò dels nens d'Olot i tot allò. No ens tirem pedres sobre la teulada. Quan estic, repeteixo que ell mateix, vull dir, ho celebro, doncs, s'ha adonat que allò no havia d'anar així, no? Però nosaltres no podem recular gens. L'altre dia, no, fa dies, uns quants mesos, un escolapi que treballa en el Raval em deia, miri, el millor que es va fer va ser la immersió lingüística. Sense immersió lingüística avui no podríem parlar ni una paraula en català en el Raval. Ara podem, perquè els joves del Raval ens entenen tots. Els joves del Raval ens entenen tots. I amb nosaltres parlen, després potser el perdran perquè deixaran de tenir, es mouran en un ambient estrictament marroquí o estrictament equatorià, etcètera, no? Però a nosaltres ara ens entenen, quan els parlem en català. Ens entenen i ens en parlen. Sense la immersió lingüística això no seria així. I recordo que en un homenatge que vam fer en Candel fa cosa de 3 mesos, vam fer amb motiu de la inauguració d'una exposició d'en Candel a la biblioteca que hi ha allà a la zona franca, doncs hi havia, això estava lligat amb que donaven un premi, no?, de literatura, i van donar 12 premis, bueno, bé, hi havia 4, bueno, i d'aquests 12 premis, 10 eren en català, i van pujar 3 noies, una que feia poesies, una altra que escrivia un conte, etc., tots, evidentment, amb noms, absolutament, d'origen no català i del barri, I aleshores recordo que un del barri que estava al costat meu em va dir, miri Pujol, aquestes 3 noies, tenien 18, 20, 22 anys, aquestes 3 noies sense la immersió lingüística ni parlarien català ni podrien haver participat en uns premis literaris en català. Per tant, no es desanimi, perquè això... Per cert, li aconsello que llegeixi un llibre, deixi'm fer una mica de propaganda, que ha editat, oi? L'hem editat nosaltres, oi? Sí. La Fundació Centre d'Estudis Jordi Pujol, sobre la immersió lingüística que han fet l'Arenes i la seva dona, l'Arenes, Muset, les Enes, Joaquim, no? Sí. Joaquim Arenes i la... Què?
Margarida.
Margarida Muset, No, no el té aquest llibre? El té, bueno. Per tant, nosaltres hem de seguir amb això i sobretot no recular. Escolta, ja sé que és una obra gairebé heroica, però és que he dit abans que el millor que tenim en aquest país són els mestres. Són els mestres. Per tant, vostè està a la barricada, perquè això ja està a la barricada, està a la trinxera, ho han de seguir fent. El que passa és que han de reclamar i han d'exigir del govern que amb això no jugui. I les autoritats, començant pels inspectors, amb això no fluixin. No fluixin. Bé, dius que hi ha més preguntes?
Sí, tancaríem, n'hi ha, disculpeu, però n'hi havia una demanada, sisplau.
A veure, em sent? Sí, no?
No ho sé.
Sí. jo soc... Sí. Sí, jo soc professora i tot el que vostè ha dit, que els dos... Filosofia. Sí. A una escola concertada. Sí. I tinc 250 alumnes cada any i fa 30 anys que soc professora. I he viscut la reforma educativa durant 20 anys, perquè la meva escola va ser una escola pilot i es va instaurar la reforma educativa 10 anys abans que les altres. Per tant, vol dir que fa 20 anys que la pateixo. I jo penso, president, amb molt carinyo, molt respecte, i a més no el vull flagelar més, que vostè ja ha dit que ja ho fa, que aquestes paraules que ens ha dit avui ens hagués encantat a molts professors sentir-les fa 20 anys. Perquè els errors de la reforma educativa es veien sobre el paper fa 20 anys. Que un nen de 14 anys hagués de fer 20 assignatures diferents en un any, això ja es veia que era un error, abans d'aplicar-ho. Bueno, d'acord, doncs més a poquet, va. A veure, va. Sí. Perquè l'escola era un centre pilot. Això sí. Llavors, resulta que la reforma educativa l'hem patit molt els professors i els alumnes. Per què? No. 20 crèdits diferents en un any. Un nen de 14 anys havia de fer, com que hi havia molts variables per escollir, havia de fer 20 matèries diferents en un any. Al final no recordava ni el nom del professor. O sigui, això era així. Crèdits, crèdits variables. Bueno, petites, però l'alumne quan sentia... Bueno, que no em vull...
No,
doneu-li un micro. Que li donin un micro.
Si li podeu donar, sisplau, un micròfon al president, així compartirem el diàleg.
Deia que si fa 20 anys alguna d'aquestes matèries no eren allò que en dèiem una assignatura, que era una cosa molt consistent, sinó que eren crèdits, i aquests crèdits hi havia de tota mena.
Inclús
el macramé, com li deia, i inclús el dòmino i tal.
President, el restar importància al coneixement, cosa que vostè acaba de reconèixer, el restar importància al coneixement i a l'esforç i al treball de la voluntat, els continguts, a l'esforç i a la voluntat. Això es veia des del primer moment ja. I vull dir que ens vam trobar en què no hi havia manera de fer un diàleg amb el Departament d'Ensenyament. Durant 10 anys, centre pilot, i ningú ens va venir a preguntar què ens semblava allò. Com pot ser això?
Jo
bé, doncs, no ho vaig entendre.
Ara li contesto.
Bueno, no el vull atacar, vull dir que no... Jo només estic molt contenta que vostè hagi dit això avui aquí, perquè vol dir que el doble llenguatge comença a deixar ser doble i comença a ser un. Jo només en conec un de llenguatge i tingui confiança en els homes i les dones d'aquest país que només en tenen un, perquè vostè va al mercat i veurà que sap tothom molt bé de què parla. Les àvies dels nens, les mares dels nens, i tothom sap de què està parlant. I aquí el doble llenguatge ha vingut dels polítics. Això ha sigut un fiasco que hem viscut durant 20 anys. I... A veure, no vull ser molt dramàtica i molt dràstica, ni, és que li tinc molt carinyo perquè a més vostè és amic del meu pare i s'assembla al meu pare. O sigui que,
diu ara.
Sí. Llavors...
Demanaria al marge que anessis, sisplau...
Bueno, escolta, ja està entès.
Només acabo dient dues coses, senyor Pujol. Que jo vaig anar al Tècnic Eulàlia i sé el que és un ensenyament enfocat a la formació com persones, però vendre els valors de tolerància i solidaritat a dins les socials en pamfleto, això no és. Havíem d'anar per crear les condicions. I jo el que no entenc és que el president de la Generalitat i el Departament d'Ensenyament no estiguessin ben assessorats per gent que tingui un concepte profund de la persona i de com
es... Bueno, ja m'ho has dit. No, bueno, està bé.
Molt bé, ara, si em permeteu, acabaríem aquí.
N'hi ha una altra o no?
N'hi havia aquí davant n'hi havia una, i, no, n'hi havia aquesta davant, i acabem-hi prou. Si us plau, aquí al davant, i l'última, i finalitzem ja, perquè són les
9. Ah, no sé qui és, no sé qui és.
Aquí al davant, aquest senyor d'aquí al davant. No, sí, el que
t'autosenyales. A veure.
Bueno, està molt a prop, ja m'ha escoltat.
Gràcies. Que... té molta raó en moltíssims temes que ha tocat del món de l'ensenyança, però una de les parts que té molta culpa, també, bueno, culpa, que sigui, bueno, és greu, avui dia sí és greu, jo crec que és greu, que ho comenten molts pares i tot això. Són els mateixos alumnes que han canviat molt i tot el que vostè parlava de que el món de l'ensenyança s'ha de basar, i té tota la raó, en estimular a les persones, però també amb respecte als mestres, amb valors, amb ganes d'estudiar i tot això. I això avui dia s'ha perdut moltíssim. Però per culpa dels mateixos alumnes, no és que siguin els adultes, els mateixos alumnes han perdut ja tot això.
Molt bé, gràcies, sobretot els que no heu pogut intervenir, són les 9:20, ja anem fora d'hora.
Bé, aviam, si no m'he apuntat el que deia aquella senyora d'allà, aquella professora de filosofia. Em sembla que ja ho he dit, no? Però de tota manera potser no em queda prou clar. Tots tenim responsabilitat amb això, tots no, però molts, entre els quals jo. El que ens ha passat és que en un moment determinat, ja ho he llegit abans, no? Vam dir, bueno, això ha de canviar. I perquè doncs estem massa, hem tingut massa rigidesa Hem caigut en autoritarismes dintre de l'escola, és a dir, ha de canviar això, no? I aleshores va canviar una mica cegues, aquesta és la veritat, una mica portats per l'entusiasme i per la novetat, pel radicalisme, per les idees del 68, que eren unes idees que en el seu moment va ser mantenir aspectes positius perquè s'havia de treure la pols de moltes coses, s'havia de canviar, s'havia d'introduir idees noves, però que ara ja fa molt de temps que són idees absolutament superades. A Catalunya encara són molt fortes. I en el món de l'ensenyament a Catalunya són especialment fortes. I per això no acabem d'anar bé. O almenys no estem en condicions d'enfrontar-nos. S'havien de canviar, no? I que han estat un progrés, i ara no tinc temps per explicar els progressos que hi ha hagut, però n'hi ha hagut també. Ara, en conjunt, i a hores d'ara, sobretot, vull dir, el negatiu és més important que el positiu, no? Nosaltres, jo, vostè em pot dir, escolti, bueno, escolti, però vostè ha estat 23 anys president de la Generalitat, no? I per tant, i a més ho veia això, més o menys, ho intentava canviar i feia els meus discursos, aquests que els hi deia, no? I ja ho feia, això, no? Però la veritat, la gent es pensa que els governs podem fer més del que podem fer. Quan els governs ens trobem absolutament, diguem-ne, submergits amb un ambient que respira d'una determinada manera, a mi és molt difícil canviar-ho, perquè ens passa que dintre del nostre propi govern, dintre del nostre propi funcionariat, dintre del món de molts mestres, etc., domina allò. I no hi ha manera. Ara li poso un exemple d'això. Com que jo veia que anava malament, recordo que l'any 99, que clar, jo anava i tothom em deia anem la mar de bé, anem la mar de bé, anem la mar de bé. Bueno, però jo anava a visitar escoles i em deien, com va això? Molt bé, senyor president, molt bé. Bueno, fèiem el que fos, la inauguració, que sí, i aleshores venia allò que se'n diu el pica-pica, no? Molt bé. I en el moment del pica-pica et venia un mestre, te'n venia un altre, una mestra i tal, i deia, escolti, president, no anem bé. Ho podia haver dit que no anem bé. No, escolti, no m'emboliqui. No anem bé. No anem bé. Bueno, i escolti, així no anem enlloc si vostès mateixos diuen que anem bé i resulta que no anem bé. I aleshores un dia vaig dir, mireu, ara venen eleccions, si les guanyem, si torno a ser president, organitzaré el que se'n diuen unes grans jornades d'avaluació. I aleshores en aquestes jornades d'avaluació hi veniu tots, i allà esbotzeu. Esbotzeu. I bueno, així, vam guanyar les eleccions, vaig tornar a ser president, vam organitzar una gran jornada d'avaluació, jo vaig anar a fer el meu discurs inaugural de les jornades, vam fer un gran acte allà al Teatre Nacional de Catalunya, algú de vostès potser hi era, i van començar. Tothom que expliqui. Ningú va dir res. Només van parlar els de sempre. Perquè aquest és un país en el qual la gent li fa por dir segons què. I, per exemple, dic que no anàvem bé en el terreny de l'ensenyament i que d'això ens explicaven, això van dir els tècnics, com en diuen d'això, els tècnics pedagògics, no sé què. Bueno, doncs, que són aquests que mai no han tingut una classe al davant com la que té vostè o la té aquell professor d'allà que, diu que no. Bé, no ho han fet, però aleshores es van explicant el que han de fer, i ningú s'atreveix. Tothom pontifica i després el mestre s'atreveix. I la premsa aplaudeix tot això, la cosa, vull dir, si un vell diu, escolta, no, tot és reaccionari, tot el que no sigui anar en la línia aquesta de la moda és reaccionari, la premsa no ha ajudat. Perquè la premsa és progre. I les autoritats acadèmiques, i perdoni, perquè hi ha uns catedràtics, tampoc no han ajudat gaire, tampoc. Home, jo ho sé, jo m'he trobat molt sol. I m'he trobat, sí, vostè també, vostè més sol que jo, esclar. perquè s'està menys sol en el despatx de la presidència de la Generalitat que davant de 25 alumnes com els que tenia vostè. Això ja ho sé, no? Això és solo ante el peligro, no? Molt bé, molt bé. I perdonin, vull dir, entre cubetes, solo ante el peligro, entre cubetes. Bé, però m'he trobat sol. M'he trobat sol perquè inclús la meva pròpia gent estava absolutament influïda per la ideologia dominant. Si els deies, escolta, hauria de fer això, sí, bueno, però no, no, bueno, però no, ara no exagerem, no, no, la pròpia gent. Perquè, és clar, s'estableixen certes complicitats. Home, aquí tenim un que va ser conseller d'ensenyament, no? I ho saps, això, oi? Tu saps que això no costava, no? Tu saps, no? No passa només amb ensenyament, per exemple, bueno, no és igual, no vosaltres que passen, hi ha dos o tres o quatre coses, tres o quatre temes, que o es diu el que és la Bíblia oficial, que és la Bíblia progre, o estàs condemnat a aquest diguin que ets un reaccionari, que ets una cosa desgraciada, etc. I els teus propis, de vegades, no s'atreveixen. Home, em dirà, escolta, però quina vegada de govern és això? Home, escolti, ja ho he vist abans, ens van explicar aquell ministre de Madrid que diu, volveremos a hacer una mala ley. Eh? Perdó, és que algú em sembla que havia dit alguna cosa. O sigui que aquest és un problema, vull dir, a França mateix també passa. Jo parlava un dia amb el Luc Ferri, que em deia que això, diu, escolti, jo dic que de reformar no sé què, diu que sí, i en el meu propi govern comença a haver un ministre que em diu, escolti, hem d'anar en compte perquè perdrem vots per aquí, hem d'anar en compte perquè ara resulta que a la universitat de no sé què diu no sé què, ara hem d'anar en compte perquè el sindicat dels ensenyants a França, que és poderosíssim, i perniciós en aquest moment, perniciós, doncs, no, i aleshores tots els ministres que han intentat, el Claude Alegre, que era un socialista, va intentar la reforma, va haver de dimitir, però va haver de dimitir de mala manera, més, no? El Luc Ferri, al cap de dos anys, va dir, s'ha acabat, plego, perquè no puc fer res. El Beirut, que és amic meu també, i em va dir, una vegada vaig intentar i no vaig poder. Escolti, els governs fan el que poden, no sempre surt. Naturalment, això, clar, vostès diran, escolta, no val la pena que els votem. Ai, cuidado, sí que els han de votar, a qui sigui, però votin algú, votin algú. Però això és veritat. Ara, per això ara és necessària una batalla que és més intel·lectual que estrictament política. És a dir, si algun mèrit tinc jo, clar que em dirà, bueno, ara això et parles més clar, tot i que parlava clar quan era president, sempre quan ja no ets president parles més clar que quan eres president. Quan ets president doncs vas amb més prudència. Però jo prou hi parlava, i de fet se'm tiraven sempre a sobre, i cada 3 o 4 dissabtes tenia els sindicats allà, i els pares, i els nens, i els partits polítics, amb les seves pancartes, les seves cassoles, les casseroles, aquestes casseroles que per cert ara han desaparegut, ens ha de fa un temps, no? Encara que no resulta que tots els borancs del món no surti una casserola. Bé, doncs el cas és que això passava així. O sigui que vostè em diu, escolti, doncs vostè no servia per res. Home, no, tampoc no, 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 no exageri. Però la prova és que jo després estic disposat a dir-li, ara no, ja, un altre dia, doncs totes les coses positives que es van fer. Vull dir, no és casualitat que avui et digui el director de l'Institut de Sant Hilari, et digui, escolti, d'ordinadors ens en sobren. O bé que, de fet, nosaltres siguem capaços d'aplicar una llei d'immersió lingüística que era molt difícil d'aplicar, i que encara ho és, però ho hem fet. I es necessita tot el suport del govern darrere d'això, perquè, de fet, hi havia molta gent en contra d'això, no? I després, doncs, home, amb l'informe PISA doncs no sortim prou bé, però, en realitat, jo li dic una cosa, també. El nostre ensenyament no deu ser tan dolent, ni el primer ensenyament ni l'ensenyament universitari, quan jo li puc assegurar que fins ara, ara no ho sé com anirà això, perquè últimament perdem pistonades, però fins ara jo li puc assegurar que nosaltres normalment no perdíem inversions estrangeres pel fet de que la nostra gent no estigués preparada. Podíem perdre perquè donaven més subvencions en altres llocs, etcètera, però per dir, els nostres arquitectes, els nostres metges, els nostres comptables, els nostres paletes, els nostres paletes són pitjors que els d'un altre lloc o són bons? No, venien la gent, els inversors estrangers, perquè la nostra mà d'obra, tant la dels tècnics en informàtica com el dels advocats, com passant pel per gent de formació professional eren bons. Escolti, això és la prova del nou. La prova del nou, vull dir, vostè té queixa de la nostra mà d'obra, molt amunt o molt avall? No. Ara no sé com va això. Però fins fa quatre dies això ha anat així. Ara, de tota manera, nosaltres realment vam voler ser innovadors. Vostè ho acaba de dir. Quan es va fer la Luxe a Madrid es van basar en bona part amb experiències que havíem fet aquí, que va semblar que anàvem bé. I com, bé, com que encara estàvem embaviacats i ens feien gúnia dir que no érem prou progrés, doncs es va acceptar. I perquè van anar, jo diria que sí que moltes van anar bé, però atenció, ja ho he dit abans, una cosa és fer proves amb 100 alumnes, 200 alumnes, 300 alumnes, 400 alumnes, amb, i doncs d'ambients normalment bastant equilibrats, amb els millors mestres del país, etc. I després dir, escolta, pst, vinga, va, milions de persones a fer la LOCSE. És una altra cosa. És una altra cosa. Escoltin, hem de plegar.
Hem de plegar.
Parla la rectora.
No es preocupin, jo el que...
Tot això és escrit, carai.
És que la meva missió era fer un resum de la seva conferència i de les seves intervencions, però hi he escrit, que consti que he escrit, però com es poden imaginar, doncs no ho faré. Primer, perquè la seva conferència és impossible de resumir, i les seves intervencions i les seves respostes també. Simplement, jo sé quina hora és i que per tant tothom té pressa, però alguna cosa hauré de dir, perquè si no em dirà que he parlat poc com en la seva presentació. Sí. Bé, gràcies. Jo simplement un parell de coses de les que he escrit aquí i acabo molt ràpid. Estic una mica esbiaixada, també ho he de dir, per
esbiaixada.
Per el tema de l'educació superior, i més aquests dies que, com han llegit en els diaris, doncs els rectors i rectores de Catalunya estem una mica preocupats pel futur de l'educació i tenim molts problemes, estem permanentment reunits i només parlem de diners. Per això m'he apuntat que el que ha dit, ja ho sé que parlava d'un altre tipus d'educació, parlava de l'educació de manera més àmplia, que l'educació no és necessàriament, el problema de l'educació no és necessàriament de diners. Aquest és un tema que realment ens en volem desmarcar aquests darrers dies, perquè segurament, i això ho ha dit avui, ho ha dit altres vegades, ho va dir en el discurs d'Honoris Causa, quan vam investir en Honoris Causa a la UOC. Vostè ha dit moltes vegades que un país necessita idees clares sobre què és i què vol ser. Ho ha dit aquí referent a l'educació també, que necessita idees clares per saber què vol ser. Potser és més fàcil parlar de diners i sobretot si un es queixa i és a la contra i dius que no hi arribarem, no en tenim prou, ens retallen, que és veritat que ens retallen. M'està mirant aquí el meu vicerrector de professorat i ho sap molt bé que ens retallen i que és el que haurà de retallar ell. Però una de les coses que justament dèiem aquests dies és que potser hauríem de situar el debat fora de la reivindicació constant dels diners i començar a pensar quin model, no nosaltres els rectors, sinó potser el país, quin model de país volem i quin sistema educatiu necessitem per arribar a aquest model, arribar a construir aquest model. Mentre estàvem parlant de tot això, i és una de les coses que també arrel d'alguna de les coses, de les moltes coses que ha dit, m'he apuntat, fa un parell de dies es va presentar l'informe de la competitivitat de la Unió Europea i Espanya suspenia. Espanya suspenia en qüestions de competitivitat i productivitat, tot i que la productivitat pujava una mica. Suspenia, quedava a la cua, darrere només tenia Grècia i Portugal, i Catalunya no està molt millor que això. Tinc aquí davant un especialista en temes de competitivitat de Catalunya i en tot cas després ja em corregirà, però no hi ha desviacions molt grans a Catalunya que ens donguin molta més esperança del que diu aquest informe de la competitivitat. En canvi, una cosa que cridava l'atenció és que el creixement econòmic, o sigui, Espanya és l'economia espanyola és la que creix més de la Unió Europea. I aleshores la reflexió que es feien era sobre què es basava aquest creixement. Aquest creixement es basava sobre, posaven com a exemple, temes de la construcció, per exemple, i serveis de baix valor afegit. I una de les coses que es deien és que es deia en l'informe i que aquests dies està dient molt, és que a més de les infraestructures, potser el que falla també és el sistema educatiu, la formació professional, deien, la implantació de les TIC, perquè sí que és veritat, president, que hi ha No m'atreveixo a dir-ho gaire perquè cada vegada que ho dic em renya, però és veritat que s'obren ordinadors a les escoles, però també és veritat, i això ens ho dirien alguns companys aquí del projecte Internet Catalunya, que també falta una política que introdueixi l'ús dels ordinadors en els currículums, i no m'allargaré per aquí. Per tant, a mi em va preocupar molt aquest informe de la Unió Europea, perquè una mica ens dibuixa un model de país que no sé si és realment el que volem i pel que hem lluitat. Per tant, el model de l'educació potser no és només un model, un problema de diners, un tema de diners, sinó que hauria d'anar molt lligat en el model de país que volem. Vostè ha parlat molt de qualitat i hi ha una cosa que no hem parlat i potser tampoc és que no tocava, és del tema de nivell d'educació, i és un dels temes que a mi em preocupa molt. Parlant de Catalunya, la societat catalana, si vol situar-se en un lloc capdavanter, com li agrada molt definir-se i dir, doncs, un lloc capdavanter dins del context internacional, té un problema greu, té un problema molt greu. És una societat amb uns nivells educatius que no es corresponen amb les seves aspiracions. Tampoc donaré dades aquí i tampoc ho diré gaire, perquè també em renya de vegades si dic dades d'aquest tipus, perquè diu que soc... Avui no em renyaria.
En públic?
Sí, m'ha renyat en públic de vegades, m'ha renyat en públic i m'ha dit, estàs segura d'això? Jo, de totes maneres, tenim una anècdota, que és el moment en què vam presentar-li al president el projecte Internet Catalunya i li vam donar una dada, que era la dada del nivell educatiu del país, que es va quedar molt parat i va dir, esteu segurs que és veritat, jo ho havia comprovat amb l'IDESCAT i casaven les dades, que és el que deia ara, no? Que en aquell moment ens vam quedar molt, molt preocupats i molt espantats, perquè quan vam veure que el 61, pràcticament el 62% de la població l'any 2002 no havia anat més enllà dels estudis primaris. Això no ens dibuixa el model de país que, com a mínim, jo crec que el president també, però jo també, és el que volem. No em vull allargar més. Simplement els vull agrair la fantàstica conferència, que segurament a tots, a mi la primera, ens ha suggerit moltíssimes idees i molts punts de reflexió. Agrair les seves intervencions i als assistents agrair la seva assistència. Bona nit.
Bueno, s'ha acabat això.